Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. Massacre contra la comunitat xiita a l'Afganistan. 50 morts i centenes de ferits en un atac suïcida dins d'una mesquita en plena pregària festiva del divendres a Kunduz, al nord del país. Les imatges que han aparegut a les xarxes socials mostren l'interior de la mesquita plena de cadàvers, ferits i també destrosses. Els veïns expliquen que hi havia fragments humans a quilòmetres de distància i l'ONG Metges Sense Fronteres s'ha vist desbordada pels ferits que no han parat d'arribar. Es tracta de l'atemptat més important a l'Emirat Islàmic de l'Afganistan des que, amb les tropes nord-americanes en plena evacuació, un kamikaze va immolar-se el 26 d'agost en un dels accessos a l'aeroport, matant almenys 170 persones. Més notícies encara en l'àmbit internacional. L'acord històric per la fiscalitat de les grans empreses, l'OCDE, pacta que l'impost de societats sigui d'un mínim del 15% a nivell planetari per evitar la competència fiscal entre estats. Així ho han acordat aquest divendres després que alguns dels països més reticents, com ara Irlanda o Estònia, s'hagin sumat a la proposta, que ara s'haurà d'aprovar, això sí, definitivament a la reunió del G20 a finals de mes. I la Unió Europea avisa a Polònia que utilitzarà tots els mecanismes a l'abast per fer rectificar la seva decisió de posar les lleis nacionals per davant del dret europeu. Fins ara no s'han concretat mesures, però el comissari de Justícia ha avançat que estudien sancions financeres. A Catalunya, la Generalitat adverteix a Espanya que no renovarà el contracte amb l'operadora Renfe i reclama iniciar el procés per fer el traspàs de Rodalies. Ho ha dit el secretari general de la vicepresidència, Ricard Font, en declaracions a TV3.
El 2 d'agost del 2021, quan vam tenir la reunió amb la ministra, la Raquel Sánchez, aquest tema va estar sobre la taula i se li va dir molt clarament a la ministra que nosaltres no optaríem per una renovació del contracte programa amb Renfe, per tant, no volíem que l'operador continués sent Renfe i que, per tant, el que optàvem era pel traspàs global del material mòbil, del personal, de les vies, de les catenàries i de les estacions, i que havia de començar aquest procés.
La vaga de maquinistes ha quedat totalment desconvocada aquest divendres i, per tant, no hi haurà aturades programades per la tornada del pont del Pilar. I el Departament de Salut incorporarà fins a 150 psicòlegs i treballadors socials per fer front a l'increment de trastorns mentals derivats de la Covid-19. Aquests professionals treballaran al centre d'atenció primària per detectar i seguir l'increment de casos previst. Si les previsions de salut són bones, l'any vinent s'incorporaran 200 professionals més. I el sector de l'oci nocturn, que afronta amb optimisme el primer cap de setmana amb l'obertura total dels establiments, tant la Conselleria de Salut com els empresaris estan satisfets del bon funcionament de les mesures de control per la Covid-19. Sapiguem-ne com estan anant a aquesta hora aquestes mesures de seguretat. Barcelona, Dani Sainz de AHA, bona nit.
Bona nit. Una pantalla amb un welcome back gegant dona la benvinguda a la sala Apolo a desenes de joves que estan fent cua per validar el seu passaport Covid. Hi ha moltes ganes de festa, molts d'ells d'entre 18 i 25 anys volen recuperar el temps de festa que la pandèmia els ha pres.
Clar, nosaltres almenys ens hem perdut bastant perquè com que no hem pogut sortir a cap lloc.
Però bueno, tenim ganes de sortir perquè és la primera vegada que sortim aquí a Barcelona a una discoteca.
Un any de sortir ens hem perdut.
No, un any, dos. Els millors anys
de la nostra vida.
En plan, segona batxillerat.
Els millors anys són ara.
Primer de carrera.
La universitat.
I ara ho recuperarem perquè anirem a totes les discoteques de Catalunya.
Per evitar les cues que a nit va generar la lectura del passaport Covid, el personal de la discoteca agilitza la feina demanant que tothom dugui preparat el QR i la lectura es fa al mateix temps que es comprova a l'entrada. Una altra cosa, com explica el director d'Apolo, Albert Guijarro, és controlar que a la pista tothom dugui la mascareta.
Tenim cartells per tota la sala, per tot arreu, i a vegades la dinàmica quan la gent ja entra a ballar i està conversant amb l'amic, la copa, d'allò, no té tan present posar-se la mascareta i arriba un moment quan estàvem ballant que ja es feia difícil. Sí que és veritat que teníem personal informant, però arribes fins on arribes.
El sector preveu que avui i tot el cap de setmana obrin 3 de cada 4 discoteques de Catalunya. Dani Sanideja, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Esports, Joan Laporta ha confessat que va tenir l'esperança que Messi acabés jugant gratis per poder renovar amb el Barça. En declaracions a RAC1, el president blaugrana ha admès que ara aposta per la continuïtat de Koeman, per la seva estima al club, i ha desvelat que estudien ampliar i jugar a l'estadi Johan Cruyff mentre les obres de l'Espai Barça obliguin a tancar un any al Camp Nou. A la segona divisió de futbol, el Girona visita aquest dissabte el Lugo en zona de descens i amb les baixes de Calavera i Junca lesionats, però amb la recuperació de Pablo Moreno. I l'Indústria Santa Coloma s'ha estrenat a la Lliga de Futbol Sala amb una derrota per 3-4 davant del Jaén.
Fins aquí les notícies.
En català, quan diem tots, també estem parlant de totes. El masculí es considera la forma neutra que inclou a tothom, sigui quin sigui el seu gènere. Com sempre, allò masculí com a mesura de totes les coses. Algú s'atreveix a repensar-ho?
Les dones i els dies.
A les dones i els dies, aquest dissabte a la mitjanit, li donem un parell de voltes al llenguatge inclusiu.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
No us poseu nerviosos. Hi ha programes per totis.
Els dissabtes a la mitjanit.
Crims reals a Catalunya Ràdio.
Queremos 10 millones de pesetas. 5 y 7 usados. Mañana a las 12 del mediodía quiero hablar con usted y con el señor Puña, el presidente del Barça, el argentino.
1981. Qui ha segrestat el jugador més important del Barça i pichichi de la Lliga?
Esto cobra tragedia, señora. Si la policía o algún medio de investigación vende una dicesestro, ya que esto señala que su marido se lo entregaremos en partículas como se lo venden por las tiendas.
25 días inacabables.
Dos tíos me cogieron con una pistola en la cabeza, me metieron en el coche, me metieron en otro sitio, allí arrodillado.
El segrest de Quini, pas a pas. You want it
darker. Diumenge, a les 9 de la nit, a Crims, amb Carles Porta.
Un bon moment, una bona tassa. Tassa per infusions, la nit dels ignorants. Et sentiràs més bé prenent-te una infusió i escoltant el teu programa de ràdio amb aquesta tassa a les mans. Tassa per infusions, la nit dels ignorants. Ja a la venda a la botiga de TV3 i Catalunya Ràdio.
Seguim a la finestra indiscreta.
Amb lluna o sense lluna, amb Anna Lili o sense Anna Lili, amb Sitges o sense Sitges, sempre a aquesta hora comença la segona part de la finestra indiscreta en companyia de llops. Una cançó que no és molt de llops, però que té un nom que té a veure amb els homes llop, les dones llopes i els guardols. Amigues i amics, seguim amb vosaltres. Arribarà el moment del concurs, continuarem fins a les dues, llavors començarà un audiovisual dedicat a Franz Waxman i les seves partitures pel cinema fantàstic, presidit per la núvia de Frankenstein. Gran, gran, gran banda sonora. Una notícia bona per el Fausto, al fons.
Sí, oh,
sí, mira, aquí un amic del programa que diu: felicitats als 95 anys de Mariano Ozores.
Sempre.
De qui m'agrada sobretot, diu, Cristóbal Colón, de oficio descubridor.
Un clàssic, sí, sí.
I jo hice a Roque III, una paròdia sobre la pel·lícula Sly.
No, no, és que és millor que totes les de Roque, jo hice a Roque III.
Jo és que de Mariano Ozores no puedo, no puedo, no
però aquí,
puedo.
A què es va veure en Laura Incógnita?
Sí, sí, però jo no puedo, no puedo, no, és que no puedo, bueno. No el puc reivindicar de cap manera, no puc, no puc, no puc. I l'altre comentari, us el dedico als dos, té un oient del programa, diu, el hombre de las pistolas de hora sempre, no és el James Bond,
No, no, la de Mitric.
Sempre s'ha insinuat que la relació Anthony Quinn-Henry Fonda i els seus personatges tenien connotacions homosexuals. Clarice. I les pistoles representaven el signe fàl·lic del membre masculí. Digue'm ingenu, però jo aquesta relació no la veig per enlloc.
És que jo la veig, és que és tan clara. La història d'amor que té, sobretot l'Anthony Quinn amb Henry Fonda, com has posat de gelós quan el Henry Fonda comença a tontejar per allà.
I vol fer una mamada?
Sí, no, no.
Estàs...
De tot, no, 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 però és veritat. Però el primer que ho va confessar confessa va ser l'Anthony Quinn i el Mitek també ho va confessar després.
Però mira, abans estaves parlant de Rocky i aquella carrereta a la platja entre Stallone i Apollo Creed, no em diguis Rocky 3, no em diguis que allà... Tampoc...
Que era també Village People total, allò.
Bastant. Bueno,
com els bombers de Titan, per sí, cert, no?
És que tot està connectat.
Està tot quan connectat.
Quan anem a un ball de bombers?
Bé, amigues i amics, com que és la finestra indiscreta i tenim un concurs que arriba al moment de celebrar-lo, us recordo que per guanyar el triple premi del programa, un CD, un DVD i un llibre cada setmana, regalem un a un dels encertants de la pel·lícula Enigma. Per tant, arriba el moment de resoldre el plantejat la setmana passada, Alfons.
Doncs sí, voleu que doni pistes, tall o què feu?
El que tu manes és el teu concurs.
Doncs escolta, Uri, tira'm el tall.
Jamás pensé que conocería un buen hombre que me mirase como tú.
No sabes si soy un buen hombre.
¿Está usted loco?
No, solo estoy marcando mi territorio.
Tenemos 5 asesinatos más. ¿Qué hay acerca de la luna llena?
Oh, és el Bernard Tapie del Cucut americà. No.
Ai, gran banda sonora del senyor Morricone. Sí, sí, aquells principis dels 90, Fausto, quan, per exemple, a Coso també que li agradava ficar aquelles músiques que feien tin-nin-nin-nin així.
Una mica James Horner.
Sí, i la pista, bé, la pista era tan fàcil com... Vaja, vaja, així que el Joker i Catwoman, eh?
I clar... Has triomfat, eh? T'ho he de dir, eh?
Estava xupat,
no? I a més, de què estem parlant aquesta nit i aquest festival? Ah.
Estem parlant d'Homes Llop, bàsicament, i aquesta era Lobo, la pel·lícula del Mike Nichols, protagonitzada per Jack Nicholson, evidentment el Joker, i Michelle Pfeiffer, Catwoman...
I James Spader, que també era Llop.
Sí, 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 al final...
Spoiler.
Sí, sí, sí.
I per cert, que a més d'això fas una pregunta, o fem una pregunta sempre, perquè també anem sumant punts per veure qui guanyarà el superpremi de final de la temporada, qui tingui més punts acumulats. Per tant, si encerteu el títol, teniu 2 punts. Si a més responeu a la pregunta suplementària...
Que vaja, el respost tu, pràcticament, parlant d'animals, per què estarem rodejats d'ells d'aquí una setmana, és a dir, avui? Doncs perquè ja estem a Sitges. I a l'Home Llop, vaja, jo ja m'he vist com 3 pel·lícules en el que portem del Festival d'Homes Llop.
La bèstia interior, que diuen. I per cert, que
i
hi ha un
que,
que ho amplia i diu, ah sí, a més dilluns d'aquesta setmana és Sant Francesc d'Assís, patró de la veterinària i de les bèsties en general, i també dels pessebristes i potser del cinema. No, del cinema és, si mal no recordo, San Francisco de Sales.
Sales.
Que és quan donaven
Sales de
el fotogrames de plata en els vells temps, eh?
A casa del senyor Godó.
A casa del senyor Godó, efectivament.
No, no, del senyor Nadal, ui. Sisplau.
Molt bé, doncs escolteu, ja ho sabeu. Lobo i el Festival de Sitges eren les dues respostes. Fausto, tenim 39 encertants de la pel·lícula 39... Enigma. De l'1 al 39, Sílvia, reclamen els seus premis, eh? De l'1 al 39, qui s'emporta el CD, DVD i llibre?
Mira, això.
Digues, el 5.
El 5, senyores i senyors, és el... Marc Boada, és el guanyador. Felicitats, Marc. T'emportes CD, DVD, llibre, que no serveixen per res excepte per la gent com nosaltres, que ens agraden els objectes anacrònics. Dit això, proposem un nou concurs. Escolteu la música, el tall, la pista de l'Alfons. Teniu una setmana fins al programa de la setmana que ve, a la mateixa hora, per enviar la resposta a facebook.com/finestraindiscreta, a finestra@catradio.cat o @finestracr. I què?
Doncs va, comencem pel tall, Uri, sisplau, tira'm el tall.
Yo no lo he dicho. Andy, basta. Sabes perfectamente que todo esto te lo estás inventando.
Pero si no me lo invento...
Está hecho de plástico y de trapo. Míralo, míralo.
No, le haces daño.
Andy, mira, no creerás de verdad que tiene vida, ¿eh?
Pero la tiene...
Música sòrdida. Sí.
Música sordidíssima.
I la pista és una pel·lícula de rabiosa actualitat. Una banda sonora que potser no sona molt a Ray Charles, però que si li donem la volta, potser obtindrem la pista definitiva.
Què et sembla?
No, estem ja en un nivell ja que no sé.
Però bé...
Ets una ONG.
Per guanyar el triple premi, només ens heu de dir quina és aquesta pel·lícula. Estem sentint la música. Uau! I
La pregunta concretament quina és?
La pregunta és... Per què aquesta pel·lícula no té res a veure amb Spider-Man?
O, no sé, jo... Se m'escapa. Ho tens clar, Fausto?
Coneixen... Al fons...
Trenqueu-vos la closca. Penseu tota la setmana. No dubteu a concursar. Encara que sigui per xiripa, podeu guanyar el triple premi i, a més, apuntar-se al superpremi final de la temporada. Mira, un gatet que treu la puteta.
Mom, you have to go.
La finestra indiscreta.
Ja som a Sitges i fem de tot amb el terror.
You believe in ghosts?
Aquesta primera setmana serem posseïts per les dones llop del Women in Fun. I per les mares paral·leles, les lleis de la frontera, la titànica Julia Ducournau.
Yo soy apolítica. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo.
Amb Alaska, Fausto i uns quants Adams ja tenim el primer delicatessen indiscret.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
I a l'audiovisual cantarem amb els cabells punqueros de la núvia de Frankenstein. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa,
whoa. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. Gateta paral·lela punquera number one. Sílvia, què tenim?
Doncs comencem amb una notícia i miro l'Alfons.
Ai, Déu,
que li ha fet
plora.
Mal, li ha fet mal. Ha de reconèixer que li ha fet mal perquè Tom Cruise ha estat a Barcelona i no l'ha trucat per fer un cafè. Me catxis.
No només m'ha fet mal a mi, li ha fet mal al Fausto. Ens Fosca. Ha fet mal a tots i després de saber que havia estat a Barcelona en aquest congrés de majors ultrasecret que es fa cada any, vaig preguntar al responsable de Paramount i em va dir, noi, ho sabíem jo, dos executius de Los Angeles, la presidenta de no sé què, cinc persones en total, en tot el món,
també,
sabien que Tom Cruise estaria a Barcelona.
I va menjar tapes?
Diuen que està molt en forma, això sí. No
és... Però va menjar tapes?
No tinc ni idea. Jo crec, és que sincerament crec que no va tenir temps ni a menjar, és a dir, que va baixar de l'avió, va presentar els tràilers de Top Gun i Missió Impossible. Ara, el Fausto i jo hem anat a aquests congressos.
Sí, abans anàvem.
Sí, quan ens convidaven, són bàsicament tots els gordos americans que venen a Barcelona a veure les seves pròpies pel·lícules, els tràilers de les seves pel·lícules, i els hi donen per veure 20 minuts de tràilers una safata plena de patates fregides inundades amb maionesa i dius, per 20 minuts ho necessiten. Si no, què els hi passaria?
I després el barri xinès. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Vinga, més notícies, Sílvia.
I seguim amb la collita de la setmana, que és divertida, perquè ara sabem que el William Shatner, altrament conegut com a Capità Kirk, finalment sembla que anirà a l'espai.
Anirà allà on cap home ha aconseguit arribar, finalment, Capità Kirk, que 90 anys deu tenir, sí, ja, 90, o així, 90. I farà un d'aquests viatges que es fan ara gairebé de forma rutinària i esperem que tornis.
Jo espero que quan estiguin volant, aquells pocs minuts que volaran, li posin, com a mínim...
La sintonia.
La música de Star Trek, clar.
Jo el que veig que es trobi un gremlin a fora de la nau espacial.
Tercera notícia.
La tercera notícia és que Netflix ordena una sèrie sobre Edgar Allan Poe. Explica'ns per què això...
Sí, estarà dirigida pel Mike Flanagan, que és un... Vaja, el nom de capçalera de les sèries de terror de Netflix ara mateix, i jo, Fausto, moltes ganes de veure què fa...
Però serà sobre Edgar Allan Poe, sobre l'obra d'Edgar Allan Poe?
No, crec que és sobre el personatge. Sobre ell, vaja, sí, com a personatge, sí, sí. A veure...
No està mal, perquè Mass Midnight, no em sembla una miniserie de lo millor del fantàstic que hem vist aquest any.
Quarta notícia. What's new, pussycat?
Doncs ja tenim la primera foto de Mercenarios 4. I qui surt, al fons? Qui surt?
Doncs aquest que mencionàvem abans, Stallone, Jason Statham. I alerta, Megan Fox és un dels grans...
Sí, perquè estrena pel·lícula també.
Sí, aviat, Till Death, imagina't. Doncs res, tu, quarta part, i serà molt més violenta que la tercera. Això ja ho han deixat claríssim.
I cinquena i final... What's new, pussycat?
Whoa! Doncs aquesta setmana George Clooney ha presentat el seu nou film com a director, que és The Tender Bar, amb Ben Affleck com a actor.
Com a actor?
I ells competien amb quin dels dos era més sexy. Crec que la competició està clara entre una ameba i Clooney, el guanyador.
Una ameba!
És Clooney! Clooney!
Bueno, una ameba té més sex appeal i més coses que el pobre Ben Affleck.
L'única cosa és que Ben Affleck ha estat millor Batman que George Clooney.
Això sí.
Bé,
doncs ja està.
Sí, George Clooney ho ha reconegut. Diu, Batman se'm anava a la merda a partir del moment que jo
vaig posar-me el traje. Eh?
Definitivament.
La meva va ser millor Batman, me'n vaig. Marxo.
Gràcies, Sílvia, però alerta. Jo tinc una notícia que afegir, i és que demà ha passat fa 75 anys Tywin Lannister. Però per nosaltres sempre serà el Hearst de Mank, el Lord Mountbatten de The Crown, el Victor Frankenstein, el Flaherty de les aventures de Nanook el Esquimal, el Griffith de Good Morning Babilònia i aquell anglès digne dels actors que sortien a Gosford Park. I quan va venir a Sitges una vegada jo li vaig dir, quina impressió tenia vostè d'estar envoltat de tota aquella companyia sideral d'actors de la pel·lícula de Robert Altman?
When we were shooting Gosford Park, yes, it did. I mean, there's a photograph.
En el rodaje de Gosford Park, efectivamente, hubo esa sensación. De hecho, se hizo una foto para una revista que no tengo. He estado buscando tener una copia de esta fotografía durante un tiempo, pero tristemente falleció Robert Altman y cada vez es más difícil que la encuentre. De todas formas, estábamos ahí todos los actores, todas las damas y caballeros del mundo de la interpretación británica estaban en las escaleras de este porche. Y sí, es una familia, me siento parte de ella, pero de hecho es una familia bastante pequeña, porque en el Reino Unido todos nos conocemos entre nosotros, todos los actores. Y aunque es un trabajo bastante competitivo, no creo que la competición sea tan descarnada como la que hay en Estados Unidos. Así que realmente me parece una familia bonita a la que pertenezco.
It's a nice family to be part of.
¿Quieres algo, Rusty James? ¿Eh? Que si quieres algo... No, mejor salimos a la calle. No me quiero pegar contigo. Solo quiero que salgamos fuera a hablar.
Que bonic que era quan Coppola ens estrenava una pel·lícula cada any o dos.
No, de fet, aquell any és que en va estrenar dos, hi havia Rebeldes i aquest revers més fosc i expressionista que era La ley de la calle, que és una de les poques pel·lícules que es pot veure fenomena que no és Dune o James Bond aquestes setmanes, però és que a mi m'agrada especialment. La passen dimecres 13 a les 3 i mitja del migdia, perquè jo la vaig veure a la Filmoteca la primera vegada, curiosament, i per tant veure aquells colors, bé, aquell contrast entre el blanc i negre i els colors que va afegint Coppola, doncs era realment espectacular, i perquè a mi em sembla la millor de les seves pel·lícules petites. Coppola té grans pel·lícules, grans i grans petites, grans pel·lícules, i aquesta és la meva favorita de les petites.
Quan la, i la fan, que un dia ja està.
Dimecres 13 a les 3 i mitja.
Perquè tot és Dune, ara també Titan, i a més James Bond, i per cert, amb un èxit espectacular. Sí. O sigui, crec que les recaptacions són...
Tenim rècord del cap de setmana als Estats Units amb Venom, rècord de cap de setmana aquí, on, per cert, Maixabel està fent un paper extraordinari, Dune també, i James Bond ha fet 120 milions de dòlars encara sense estrena a Estats Units, Xina, Rússia, França. Ho dic perquè és una pel·lícula que es va arriscar a no vendre's a Netflix o a Apple. Necessita 700 milions de dòlars per ser rentable, però jo crec que ha començat d'una forma que ho aconseguirà.
I aquí el Gasset, un amic del programa, que ens diu, la setmana passada vaig anar a veure Dune el fenòmena. Vaig anar-hi pensant que ni de conya el film estaria a l'alçada de la versió de David Lynch. Em temia una altra decepció, com la que vaig tenir amb Blade Runner. Sobretot perquè, en general, m'agraden les pel·lícules de Villeneuve, La Llegada, Enemy, Incendis... Però he de reconèixer que em va sorprendre positivament. De l'aire críptic, hermètic de Lynch, hem passat a una narrativa més fluida, més accessible, cosa que no ha de ser necessàriament una millora. Però em penso que en aquest cas sí que ho és. Aquí tot és net i polit, on allà tot era brutícia i ronya. Sobretot els personatges dolents, que l'original brutejaven bastant. És que han de brutejar.
Home, l'Sting brutejava molt.
Sí. Definitivament, el pentinat de Chalamet és impertorbable, però em penso que és una aclucada d'ull al pentinat hiperlaquejat que lluïa McLachlan a l'original. El so, brutal. El volum elevat em va ajudar. No vaig sentir ni un sol cop el cruiximent de les crispetes dels meus veïns de butaca. En definitiva, un espectacle recomanable que no deshonora la memòria dels entranyables Harkonnen i Atreides imaginats per Lynch.
No, és que són dues pel·lis, en el fons, absolutament diferents. Estan parlant de la mateixa història, surten del mateix llibre del Frank Herbert, però són dos pel·lícules absolutament diferents i absolutament disfrutables cadascuna en el que és. Una és una pel·li molt David Lynch i l'altra és una pel·li molt clàssica, molt com és el Villeneuve, que és un clàssic, però també d'autor.
I esperem la segona part. I bé, amigues
està
i amics...
Feta, està mig feta.
Sí, ho sé, ho sé. Però, amigues i amics, ja ho sabeu, si a més de concursants voleu enviar les vostres reflexions, nosaltres estarem encantats de la vida de compartir-les amb tothom. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, @finestracr. I ara, la Filmoteca amb...
Ha dicho un viaje. ¿A dónde?
Solo se puede llegar a ese hematoma desde el interior del cerebro. Así que embarcaremos la tripulación y equipo quirúrgico en un submarino, lo reduciremos de tamaño y lo inyectaremos en una arteria.
¿Yo he de embarcar con ellos?
Formará parte de la tripulación.
Un momento. No pueden reducirme de tamaño.
Nuestro reductor puede reducirlo todo.
Pero yo no quiero ser reducido.
Será solo una hora.
Ni que fuera un minuto.
M'ha agradat molt aquest tall del xip prodigioso.
No, és viaje alucinante. Richard Fleischer, Leonard Rosenman, amb una partitura ultra moderna. Òscar, els millors efectes especials.
Eren decorats, tots eren
decorats. Tot eren decorats, físics, increïble. Totes les textures del cos humà reproduïdes en un estadi de futbol. Sí, sí. Ho van haver de fer per lo gran que era. I per descomptat, Stephen Boyd, Raquel Welch, Donald Pleasence i Arthur Kennedy. Repartiment increïble per una pel·lícula de l'època, viaje alucinante. La gràcia és que tot això ho fan a la Filmoteca per acompanyar el cicle homenatge a Segundo de Chomón. Cada pel·lícula la comparen amb un curtmetratge de Chomón.
I ja ho havia fet tot abans.
Clar, això és Viaje Alucinante i passen Excursió a la Lluna de Chomón, que era la còpia que va fer de Viatge a la Lluna del Méliès.
Deixa que digui que em sap molt greu que el Cameron al final no fes el remake de Viaje Alucinante, el volia fer en 3D en el moment en què el 3D estava en bo, en solfa, no? Amb
no sé, no tal. Sé.
Alfons.
No, però dic, hagués sigut espectacular, perquè realment era una pel·lícula que tenia sentit, però mira...
Els espectacular.
Clàssics no se toquen, i si els voleu veure sense tocar-los, demà a les 8... A la Filmoteca.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Querida. Morticia. Acariciándome la mejilla me vuelves loco.
Los latinos son tan focosos.
Sí, el primo Manuel era un piromaníaco. Los hombres importantes fumamos puro. ¿Alguna vez has fumado?
Se m'ha escapat el riure perquè, en fi, eructar sempre acaba passant. O sigui, antigues, modernes, si volen fer gràcia, han d'eructar, definitivament. Bé, escolteu, anem a estrenes, perquè la cosa de les famílies i de tot plegat està manant molt. A banda de Sitges també han arribat a pel·lícules molt interessants, com per exemple aquesta Distància de rescate, al fons.
Sí, que la vam veure al Festival de Sant Sebastià. S'estrena la setmana que ve, no s'ha estrenat avui, la setmana que ve estarà a Netflix, la pel·lícula de Clàudia Llosa protagonitzada per la Dolores Fons i la Maria Valverde, que és una adaptació d'una novel·la que vaja, jo no l'he llegit, però deu ser Cementerio de Animales.
Cementerio de Animales.
Però calcada, bàsicament, amb un toc més feminista, diguéssim, amb el tema de la maternitat. I...
La maternitat com a malaltia, perquè
sí, sí, sí.
Passote de aquesta faula paranoica total, no?
Sí, és una pel·lícula malrollera, bàsicament.
La directora de Madinusa, la teta assustada, mira per on, i No lloris, vuela, que no li va sortir tan bé, dirigeix una pel·lícula de madres no paral·leles, però paranoiques.
Mi madre siempre lo decía. Tarde o temprano algo malo va a suceder. Cuando pase, quiero tenerte cerca.
Sí, está sucediendo, Amanda.
No siempre tocan en dos vecinos. Tú tampoco eres de acá, ¿no?
Nací acá.
Si te cuento, no vas a querer verme más.
Cuando mi madre te habla de mí por primera vez...
Que la película y la novela evidencian como algo del no juicio sobre la maternidad de las mujeres, la mala madre, la buena madre, que también habla del planeta como la madre que nos sostiene en vez de, ¿no?, como la maternidad en todas sus facetas. Y lo que más me gusta de la película a mí es que es cine, como ves, planos. A mí me gusta ese cine, ¿no? El cine, la lancha que se abre camino a un... Esos planos épicos que te inspiran y que son poéticos y que te transportan a otros mundos y que eso está todo el tiempo en la película, desde el primer plano al último, y ese es el talento de esta señora, que es ver eso con una sensibilidad, con un nivel de detalle, con mucho clima climática la película constantemente.
Claro, yo creo que se juega con esta idea del secreto está en otro lugar, o la felicidad está en otro lugar, ¿no? Esta cosa casi de proyección, ¿no? En el campo voy a estar bien, ¿no? Hay una cosa como también idílica de esa llegada de esta chica que quiere de alguna manera, ¿no? Como que hay algo que busca y hay algo que necesita encontrar ahí, ¿no? Y juegas también con... Obviamente la presencia de la naturaleza va a jugar un rol importantísimo a nivel narrativo en la historia, con esta especie de casi envenenamiento inevitable en el mundo, en nosotros, ¿no? Que parece como detonar cuando los padres se separan de sus hijos permanentemente y hay algo como que se mezcla entre el envenenamiento y la maternidad, ¿no? Entonces empieza a contribuir a que, o sea, la idea era que esta naturaleza, que en un momento parece rebosante, parece estupenda, empieza a desconfiar.
No sé què els hi passa, però a vegades parlen tant, que ja no sap si ja val la pena anar a veure la pel·lícula, no? Perquè...
Tenia...
És una mort de dona, és una persona encantadora.
Sí, però tenia totes les agents de premsa desesperades a Sant Sebastià perquè portaven una hora de retard a cada entrevista.
Un dels seus millors personatges es diu Fausta, a la teta.
Efectivament, compro absolutament aquesta menció, evidentment. Clàudia Llosa, la directora d'aquesta distància de rescate, per cert, neboda de Mario Vargas Llosa, en aquest moment també en les llistes negres del món mundial per culpa de...
I Lluís Llosa també és de la família, el director de cinema.
Ostres, el director d'Anaconda i de l'especialista.
Tremendo. I què passa amb les famílies que estan per tot arreu i sobretot les mares en aquests moments?
A mi m'encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
No es cuestión de si podemos permitírnoslo, es cuestión de que ya está aquí.
Si vuelve aquí no hará sino remover las cosas.
Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más. Pues vete de gira.
Va a ser muy morena como tú.
Es muy morena.
En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba.
Yo no tengo dudas.
Pero yo sí.
Dame el amor, ya está.
Yo cada vez la veo más étnica, ¿eh?
Yo solo me acosté con Arturo.
Pues entonces has salido tu padre.
És muy morena i jo sentia és muy gorina, però bueno,
és muy gorina, és que jo sempre és gorina.
És molt gorina. No és així. A veure, algú de vosaltres té ganes de parlar de Madrids Paral·leles i de la pel·lícula de Pedro Almodóvar, que no ha volgut parlar amb moltíssima gent?
Jo és que arribo un moment a la pel·lícula que totes aquestes coses paral·leles a mi em distancien molt de la peli. O sigui, hi ha molts temes de la pel·lícula
que no hi ha distància de rescate aquí.
No. I a més, jo crec que aquí li ha sortit més una pel·li del Tulio de Michel que una pel·li del Almodóvar.
Bueno, sí, clar, però si és Amarrosa i...
Clar, per això, sí.
I aquelles pel·lícules de la Barbara Stanwyck, que és Estela Dallas i tot sí, allò, ja. No? En certa manera, però clar, no li ha sortit un Douglas Sirk, que és el que volia
no,
fer.
No, clar, el volia fer Imitació a la vida, però no li ha sortit Imitació
no li ha
a la vida.
No li ha sortit.
Home, té coses de En el umbral de la vida, del Bergman.
Sí, també.
També,
sí,
però no, però clar. Jo crec que la pel·lícula està bé, no? I ella està molt bé, ells no estan tan bé.
No.
Els actors no estan...
Israel, no.
No està molt bé.
No està molt bé. I a més són materials reciclats tot, sí, sí. En aquesta pel·lícula ja ho havia fet,
Tot, sí.
Bueno, no, jo sóc dels enemics de la pel·lícula, per tant, us deixo a vosaltres.
Jo no sóc enemic, però és veritat que la pel·lícula no ha trobat un nexe de connexió entre les dues històries que vol explicar. És com si ara li toca una, ara li toca l'altra, però mai conviuen còmodament. I té algunes elipsis una mica estranyes. Ara, és que ho fan tan bé elles dues, i l'Aitana també, i alguns diàlegs són tan brillants que, bueno, home, òbviament, un respecte per algunes
coses. Bueno, va, sí.
Sí, respecte, sí, però, clar, si t'equivoques...
I com hem d'abordar la pel·lícula? A partir de quin punt, que no sigui lo de sempre, ja que no hem pogut parlar amb Penélope, ni amb Pedro, ni amb Milena, ni amb... Doncs tenim una solució. La teta assustada, però la que assusta. La teta que assusta.
Perquè... La del pòster.
La del pòster, perquè... Avui comença amb nosaltres una persona que serà... Bueno, ja veureu. Ja... Escolta-te-la.
Muntant-nos pel·lícules.
Amb Nina Simone ens vam muntar a la cinema, al fons, ara fa dues temporades. I no és que torni a la cinema, és que ve la diva que es muntarà unes pel·lícules a la finestra discreta a partir d'ara. Aplaudiment, gent, a Elisabet Espuny!
Moltes gràcies, molt bona nit.
Espera, a veure, t'agrada el cinema?
M'encanta el
cinema. T'agrada Vanessa Redgrave?
M'encanta Vanessa Redgrave.
Doncs benvinguda!
Això mateix! I ara que sabem, ja ho sabíem, que Nina Simone és una de les divas també de Pedro Almodóvar, doncs no sé per què m'ha dit un ocellet que l'Elisabet ens portarà coses del seu in pectore.
Sí, perquè avui estrenem una secció.
Sí.
Jo et volia dir, Àlex, tu estàs segur del que has fet?
Estem absolutament segurs.
Estem segurs, estem convençuts.
Elisabet,
encara sou a temps, de dir-me que no.
M'he de posar de genolls?
No, jo tinc aquí un guió, però podem estripar, però sou uns inconscients com jo.
La veu més independent, més radical, més sorprenent i més rica.
Bé, com que sou uns inconscients, repeteixo, heu dit, va, vine a fer una secció, fes el que et doni la gana, i amb aquest esperit d'ànima lliure,
sí,
faré el que em doni la gana.
Això mateix.
I he decidit...
Dóna'ns el pit.
El primer pòster de Madres Paralelas.
Madres Paralelas.
La nueva película de Almodóvar.
Almodóvar.
Pedro Almodóvar.
Pedro Almodóvar.
Acaba de presentarse y ya ha incendiado las redes sociales.
Muestra un pezón.
Un pezón.
Un pezón. Un pezón al que le cae una gota de leche.
Un sello femenino.
Es un pezón femenino.
Un pezón lactante.
Enmarcado de manera muy artística para simular también un ojo.
¿Y cómo es un pezón en blanco y negro con una gota de leche colgando y enmarcado de forma que parece la silueta de un ojo? Hay gente diciendo, hostia, es súper fuerte esto.
Showing a nipple producing drops of milk.
C'est celle de l'affiche du film d'Almodóvar, Madres Paralelas.
Bé, va ser tant l'enrenou, ja ho esteu sentint, que vaig anar a buscar qui era el creatiu que s'amagava darrere d'aquest ja famós mugró, o dichós mugró, i resulta que és Javier Jaén, i així és com es presenta.
El meu nom és Javier Jaén, i treballo en l'entorn de la comunicació gràfica, de vegades li diem disseny gràfic, de vegades il·lustració, i cartells de cinema, de portades de llibre, de museus i teatre i aquest tipus de projectes.
Al Javier li agrada dir que la seva feina consisteix a fer de traductor.
Bona part de la meva feina m'agrada dir que és de traductor, no? Perquè a mi m'arriba un disc, per exemple, hi ha 12 cançons que han de tenir una imatge. El disc de Love of Lesbian, per exemple, la portada, no surten tots els músics amb tots els instruments i no està intentant explicar totes les lletres de totes les cançons.
Esta mañana al despertar.
Això que sentiu és l'últim disc de Love of Lesbian, del qual el Javier em va fer la portada, que és xulíssima. Una imatge recomano que la mireu, els oients que estiguin sentint el programa segur que la van a buscar. Evoca el títol del disc, que es diu Viaje Épico hacia la Nada. No explico res més, la gent que vagi a buscar aquesta portada és una meravella.
Li hem de presentar el George Miller, el Javier Jaén, què et sembla, al fons?
No, molt bé, perquè parla següent de Mad Max.
Exactament.
Veus? Tot està connectat. També el Javier té molt clar el que ha de tenir una il·lustració per convertir-se en èxit o fracàs.
Crec que de vegades és condensar aquella història, aquell article o aquella particularitat d'un disc, d'una pel·lícula, que fos en una sola imatge, no? I que a més que aquesta imatge tingui les famoses 1000 paraules, no?
Em va agradar preguntar-li pels seus orígens com a il·lustrador i ell va tenir molt clar quan i amb qui.
El primer vincle amb ser conscient de la importància de lo visual és a casa de petit amb les portades dels discos. I eren, per exemple, les portades de Pink Floyd. Va ser un desencadenant, un com et diria, la portada del Wish You Were Here de Pink Floyd, que és aquella que hi ha dos senyors donant-se la mà i una està en flames, va ser d'alguna manera la primera imatge de la que jo tinc consciència d'aquesta portada és diferent a les altres, no? I després, evidentment, va ser un referent pel projecte de Love of Lesbian, no? Que per mi era un petit homenatge a l'Storm Togerson, que és el que va fer aquella portada. So
you think you could tell. Doncs mira, em sembla bastant curiós perquè aquella sèrie que es deia Vinyl, que produïa l'Scorsese sobre el món de la música, es vivia el moment en què les portades dels discos deixaven de ser simplement imatges del grup quan Pink Floyd posava el triangle famós. I tot i així venien milions de còpies, és a dir, hem començat una nova era en el món del disseny.
I a partir d'aquí, doncs, s'ha dedicat el que s'ha dedicat. Com que hem vingut a parlar de cinema, I ara entrem a com es connecta l'univers de Javier Jaén amb l'univers de Pedro Almodóvar.
Sí, anem a veure, em convidant una de les projeccions tècniques. Allà està la muntadora, l'Alberto Iglesias, que és el que fa la música, a l'Agustín, al Pedro...
La història, avancem, va proposar diversos cartells, però el Javier ja va tenir molt clar que el que li agradava era el del mugró, que plorava llet, tot i els perills que podria comportar-li, sobretot a nivell de xarxes socials.
Pues si fem un cartell d'una pel·li i no el podrem ensenyar a una xarxa social que el 2021 resulta ser important, pues tenim un problema, no? I en un primer moment va quedar congelat del tema i, clar, per mi em va donar una mica de frustració, no? Pensar en lo difícil que és trobar una imatge que expliqui alguna cosa, i quan creiem que la tenim, fem aquesta cosa tan perillosa que és l'autocensura, no? De dir, no ho proposo perquè ja sé que em diran que no.
És que hem retrocedit molt. Sí, hem retrocedit molt.
Però atenció, perquè el Javier explica que la reacció va resultar ser del tot sobtada.
I aquí creia que aquest pit que plora explicava bé el que jo havia entès de part de la pel·li, no? I per mi era un ingredient més, sin más.
Sí, sí.
I, clar, la reacció... suposo que el que ens estàs escoltant els he arribat d'algun lloc, no? Perquè, clar, m'ha trucat gent que anava a mi al col·le de petits, o veïns, o... és el cartell que coneix el taxista... I el que estava mirant al New York Times a Moscú.
Ja tenen la pel·lícula venuda.
Sí. Fixeu-vos, Àlex i Alfons, si es va arribar a liar perdíssima, que el Javier estava de vacances, tot això passava el mes d'agost, ara fa dos mesos, val? Les va haver d'interrompre, les vacances, per atendre l'allau de peticions d'entrevistes i aclarir tot el merder que es va generar amb el dichós mugró. Sabeu fins a quantes entrevistes va haver d'atendre un mateix dia?
No.
48.
No!
Fins a 48 no. Entrevistes.
No. Dos entrevistes per hora.
Sí, diu, era a cada 10 minuts entrava un altre, i un altre, i un altre. Ella explicava, diu, bueno, potser era agost, no hi havia notícies, els periodistes... Ja sabeu, diu, no, això va ser un fenomen mundial, clarament. El Javier es mostra convençut d'una cosa. El cartell de Madres Paral·leles és més que un cartell.
I moltes persones han entès que aquest cartell no era el cartell d'una pel·li, sinó era un símbol d'algo, no? I aquí s'ha vist una oportunitat de que jo, això generés, no sé si la paraula és jurisprudència o no sé com es diu, no? De dir, ei, potser si a vosaltres us han deixat finalment, perquè Instagram, gràcies a la pressió brutal social, es van veure una mica, jo crec que acorralats, a dir, ei, aquí hem de rectificar. I, vale, pues entenem un context artístic, no sé què, cosa que està molt bé i me n'alegro molt, però no serveix si no és per tothom, no?
Us sembla, Àlex Alfons, ja per a colofon, voleu saber com va acabar la nostra conversa? Va acabar la nostra conversa amb un repte apassionant.
Ara els oients no ho veuen, però jo li poso deures al Javier, que és... ja m'ho enviaràs o no, com t'imaginaries si haguessis de fer el cartell de La finestra indiscreta, del programa de ràdio, que se debe a la peli de La finestra indiscreta, però dius, aquí t'ho deixo.
Quan pagueu per això?
Això parlarem fora de micròfons, Àlex Gorina. Ara farem negocis.
Molt bé.
Plaer.
Gràcies.
Moltes gràcies. Un gust.
Doncs, Eli, a pit descobert, eh? Anem a veure el dire, a veure...
A veure
quan paguen per... Mira, que és el 35 aniversari, podríem tenir un detallet, dic,
mira,
no,
jo, sembla? Com diria aquell, ahí lo dejé. I jo crec que el Javier potser ens agafi el guant, mira què et dic.
No deixarem tirada a l'Eli Espuny, dins del cicle rotatori de seccions d'aquest programa, a partir d'ara... Amigues i amics, amb aquesta dona...
Ens muntarem pel·lícules, no?
Efectivament! Bé, pel·lícules o plataformes, perquè... I de les plataformes, què?
I've spent a lifetime studying the dark arts and uncovered many unnatural forces. But none... compared to the urn's powers.
estem aquí a Sitges, el terror, i us porto terror, Justin Bieber, no? Perquè us espanteu tot el que pugueu. Però bàsicament és perquè a Amazon han estrenat aquesta pel·lícula barra documental d'aquest concert que va fer durant la pandèmia en, allà en un terrat, no? Que es diu Our World. Bé, doncs allà ho teniu, a Amazon, on també podeu trobar Werewolves Within, que és una de les pel·lícules que s'ha vist
aquí, sí,
a Sitges. Es aniran estrenant aquests dies. Allà l'han estrenat com Un hombre lobo entre nosotros. I aquestes dues pel·lícules que conformen aquesta segona entrega del Welcome to the Blumhouse, The Manor i Madres, es diuen en aquest cas. Què més? El tall que sentíem és una d'aquestes pel·lícules interactives que fa ara Netflix. L'han estrenat aquesta setmana, es diu Escape the Undertaker. The Undertaker era aquest personatge...
L'enterrador de la lluita lliure, sí, sí.
Del wrestling, un mite, i bàsicament la pel·lícula és, dura 30 minuts, una sèrie de gent entra a la seva casa i tu els hi has d'anar guiant perquè puguin fugir sense que l'enterrador els matxaqui vius, pobres, no?
Sí, és un escape room...
Total,
clar,
escape room filmat.
Sí, 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 sí.
A Netflix, Escape the Undertaker, també Hay alguien en tu casa, que és una pel·lícula de terror adolescent molt adient pel Halloween, bastant normaleta, i una sèrie documental que m'ha agradat molt, Deporte y Juegos Sucios, és un diferents capítols sobre corrupció en el món de l'esport, on, per exemple, surt quan la Juventus va a manyar... Bé, la família Agnelli tenia comprada tota Itàlia, pràcticament, per guanyar la Lliga, i els van baixar a segona, sí, com a càstig.
Aquelles coses que a Espanya mai es demostren, mai. No, mai acaben de sortir, igual que també el tema dels capellans i els nens ha sortit en tot el món, i Espanya... Bueno, alguna coseta hi ha, però és estranyíssim. A Espanya no passa res.
Aquí no passa nada. A Movistar, nova temporada de Young Sheldon, que va estar ja la ressaca de Big Bang Theory, que no vegis. I a Disney Plus, dedicada pel Fausto, Muppets Haunted Mansion, també ha arribat, que sé que t'agrada.
Els Muppets són...
Bé, doncs, escolteu, abans d'acabar la segona part del programa i endinsar-nos una altra vegada en el món de Sitges, i us recordem que si sou dels que aneu a Sitges, per favor, ens envieu els vostres correus, sí, comentant que heu vist, que us ha agradat, que no us ha agradat, i la setmana que ve tornarem a fer el programa des d'aquí. I jo li faig una pregunta al Fausto i tirem per l'últim contingut del programa d'avui. I és, Javier Cercas va veure Pierros Callejeros en la seva joventut?
Clar que la va veure.
I potser va llegir Últimes tardes con Pijo aparte?
Clar, per això el seu personatge femení es diu Tere, per la Teresa del Mercè.
I com és que el nostre amic Daniel Monzón, que és una bellíssima persona, el Niño Monzón,
una meravella de persona, un gran amic,
va fer de Joel Joan un guerrero pectoral.
Va fer de Joel Joan Conan.
Una cosa indescriptible i oblidada, per cert. Com és que va triar a Derbi Motorretas Burrito Cachimba per fer la banda sonora de Las Leyes de la Frontera?
¿Qué pasa, Gafitas? ¿Qué han pasado un huevo de años?
28.
A ti también te mando la carta, ¿no?
Tere, siempre se preocupa por ti.
Si quieres venir, estás invitado.
¡Vamos!
Este es el Gafitas.
Hola, Gafitas.
No me valen con buenas intenciones.
¿Qué va a ser?
No me valen.
Pasamos mañana, ¿no?
¿Pero qué hay que hacer?
Mira, esta es mi última entrevista del festival y, como digo, es mi premio final hablar con Daniel Monzón y Marcos Ruiz de Las Leyes de la Frontera, porque me ha entusiasmado la película, de verdad, y creo que no hay mejor película para cerrar el festival, o sea que muchísimas gracias.
Sí, pues gracias a ti.
Gracias a ti, de verdad que se me están saltando las lágrimas en este momento.
Sí, que no te influya esto, pero te voy a decir, es que sobre todo, viendo la película, pensaba, bueno, Daniel, tú has hecho muchas películas, todas son importantes, evidentemente, yo en esta... Me he sentido muy vivo viéndola. Me preguntaba si también te había pasado dirigiéndola.
Totalmente, totalmente, sí. Es además una película que ya desde el momento en que leí la novela conectó conmigo de una forma muy, muy personal. O sea, yo casi era como el Gafitas. O sea, era un chico que vivía al final de la ciudad y que, en fin, veía los descampados, ¿no?, llenos de kinkies, ¿no?, desde su ventana, y se cruzaba con esos kinkies y de alguna manera, como todo adolescente, ¿no?, tenía ese ánimo de, de rebeldía, ¿no? Pero que estaba como agarrado, porque en fin, la sociedad te empuja a quedarte en tu sitio, ¿no? Pero esto de enamorarte como un loco, ¿no? De una kinky, saltarte al otro lado y vivir una aventura como la que vive Gafitas, pues es como el sueño de cualquier adolescente y que, vamos, ya te digo, me hubiera encantado vivir esa aventura y como no la viví en su día, la vivo ahora, ¿no? Porque el cine te permite vivir muchas vidas, ¿no? Y esta era un anhelo que yo tenía y que lo conseguí vivir, pues eso, rodando la película.
Marcos, que es el Gafitas, que es un apodo que está muy bien en el fondo, ¿no? Porque en el momento en que te ponen un apodo, formas parte de algo.
Sí, no, por supuesto, el apodo además él lo recibe como el Zarco y Teres se lo pone, ¿no? Se siente adoptado por Zarco y la familia de la banda y por Tere. Y le permite pues tener una escapada de la situación en la que se encuentra, que no sabe ni quién es, no está a gusto con la familia, no sabe lo que quiere, necesita sentirse vivo, necesita enamorarse, necesita vivir básicamente y destruir lo conocido, ¿no? Lo que le ha otorgado a su familia, poder vivir una experiencia diferente y saber quién es.
Esto de destruir lo conocido, y que antes que has mencionado el año 78, ¿no? Creo que es muy significativo, ¿no? Que se ha acabado el franquismo, vaya, la dictadura. Todo es posible, incluso para los personajes que se supone que todavía no podían cambiar, como tu padre, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que el momento escogido es el perfecto, vaya.
Sí, en efecto, sí. Esa España del 78, con la transición, ¿no? En la que se vivía esa supuesta fiesta de la democracia, de en que todo era posible, ¿no? Libertad, libertad, sin libertad. Pero claro, eso es la cara A del LP, ¿no? Sí. Que era, pues eso, gente como Gafitas, ¿no? Que vivía en una clase media, en fin, más o menos acomodada. Pero claro, la cara B del LP eran todos los kinkies. O sea, toda esa gente que habían ido a las grandes ciudades y que se arracimaban en los arrabales, ¿no? Que en busca de trabajo, ¿no? Cuyos hijos veían que esa fiesta que se vivía al otro lado no estaban invitados, ¿no? O sea, no participaban ellos de esa fiesta y entonces, decidían, ¿y por qué no vamos a vivir nosotros también esa fiesta? Entonces se la tomaban por la mano, ¿no? Robaban coches, bancos, etcétera, y vivían muy deprisa. Y volvían muy deprisa, porque toda esa generación, ¿no? De miles y miles de chavales acabaron o abatidos a tiros por la policía o con un pico de heroína en el brazo, ¿no?
Tiene la parte oscura, también el lado oscuro, a pesar de que Nacho quiera formar parte de la banda del Zarco y ser uno más y vivir como ellos, él tiene la opción realmente de volver atrás y de seguir perteneciendo al lugar, ¿no? De que realmente pertenece. En cambio, Tere y el Zarco no tienen otra. Es donde han nacido y es lo que les ha tocado vivir.
Antes te mencionaba Fausto Fernández, nuestro colaborador. Hay una escena que parece que esté dedicada a él, que es la escena del cine. Porque hay un póster de tentáculos, que por cierto, tiene una de las escenas de miedo con un carrito de bebé que desaparece, que siempre me ha puesto los pelos de punta. Y después Bud Spencer y Terence Hill.
Sí, sí.
Pero me imagino que es una parte también muy divertida, ¿no? De pensar tú qué era lo que te gustaba en esa época, ¿qué referentes puedes poner? O sea, bueno, un regalo.
Totalmente, totalmente. O sea, esto de los grandes atractivos también que me ofrecía adaptar esta historia a la pantalla, ¿no? Que era recrear mi adolescencia, ¿no? Esa secuencia en el cine efectivamente fue una gozada, ¿no? O sea, elegir el cartel de película S, ¿no? Con esos cuadraditos que había sobre los pezones antes, ¿no? Y tal, y recordar aquello, ¿no? Y cómo para... también para definir el personaje de Gafitas, ¿no? Que el hombre está, pues, le atrae aquello, pero la sociedad le pone unos cuadraditos negros sobre los pezones. Tentáculos, ¿no? Elegí una película de Bud Spencer para hacer una de las secuencias de bullying más chungas, ¿no? Que he visto yo mucho tiempo. Porque es la típica cosa que podría ser como graciosa, pero no tiene ni puñetera gracia, ¿no? Y usando además unos iconos que todos hemos disfrutado. Bueno, yo he visto películas de Terence Hill y Bud Spencer, todas. Y me moría de risa con ellas. O sea, que recrear desde el propio guión, que cuando escribía con Jorge Guerrica Echevarría, realmente nos trasladamos a nuestra infancia y adolescencia, ¿no? Y la película, de alguna manera, el espectador que vivió aquella época le sumerge en un viaje, le lleva allí. Y luego es curioso cómo los que no vivieron esa época, gente como Marcos, ¿no? Que tengo aquí a mi lado, también viven de una manera muy, muy especial. Hay una conexión entre el momento actual de estos jóvenes que tienen 18, 20 y tantos años y aquel momento. Plásticamente o estéticamente, la ropa vintage, el tipo de música que te hace un Rosalía, una Zetangana, bueno, nuestros Debi Motoreto, Porito Cachimba, que han hecho una banda sonora fantástica, bebe mucho de aquella fuente, ¿no? De lo que eran los chunguitos, ¿no? Los chichos, tal, la rumba catalana, etc. Pero luego también la juventud ahora tiene un punto de bueno, siempre, por un lado, se identifican con las pulsiones de rebeldía, ¿no? De cualquier adolescente, pero hay una el desasosiego que vivían los Kinkies, ¿no? La sensación de no esperanza, ¿no? Hay mucho joven, ¿no? Que ha estudiado unas cuantas carreras, ha hecho unos cuantos másteres y dice, ¿y qué hago yo en este mundo, ¿no? Entonces hay una conexión muy muy directa entre la juventud de ahora y la de entonces, ¿no? Existencialmente hablando, vamos.
Esta pregunta nunca se la haría a Stallone, por ejemplo, pero a ti, Marcos, sí que te la hago. O sea, ¿qué tal esto del uso de las pistolas cuando nunca las has usado? Y digo lo de Stallone porque, vamos, a él ya le viene de serie.
Bueno, tuvimos un día en el que podíamos probar armas de fuego de verdad. Yo lo probé solo una vez, no lo hice bien. Pero vamos, parece que Daniel estaba contento con eso porque en realidad mi personaje no debe saber cómo manejar un arma.
Claro.
Así que mejor lo dejamos así, como me saliese a mí naturalmente, que nunca he disparado. Pero bien, encantado de poder vivir estas experiencias, ¿no? Escenas de acción y todo lo que vive Nacho.
Bueno, en esas escenas también, yo por ejemplo... No me gusta conducir y no me meto nunca por las callejuelas de los pueblos porque si me pierdo ya la lío, ¿no? Y claro, veía esas persecuciones ahí y me entraba una claustrofobia, además, en esos coches que pensaba, de rodar debía ser tela, ¿no? ¿O qué?
Sí, también muy divertido, ¿no? Y con mucha adrenalina. Pero sí, yo veía, claro, esto no deja de ser también, es un western, ¿no? Un western ibérico, ¿no? Y bueno, pues cuando me metía por los pueblos, ¿no? De cercanos a Girona y demás, y veía esas calles estrechas, ¿no? Enseguida dije, claro, la persecución tiene que ser por aquí, no sé, por los sitios más estrechos posibles, ¿no? Y que generen, o sea, todo lo que, para generar excitación, ¿no? O sea, estos son coches de época, que si tú los pones en una carretera muy amplia y demás, pues tienes que inventarte cosas para que sea muy emocionante, pero si los metes en efecto por estos callejones, ¿no? Tan angostos y vas a toda velocidad, vas follado, vamos, con un 1430, ¿no? Pues entonces vas a obtener todo lo que en efecto te... Yo quería que esa persecución final, ¿no? Tuviera, recuperara un poco, fuera un poco homenaje a aquellas películas, ¿no? Pero súper vitaminizada, ¿no? Con 5.1 y escope. A las películas, digo, de La Loma y tal, que eran realmente eran muy apabullantes también aquellas persecuciones. Quería que llegara al espectador de una manera casi física. Es decir, que desde que se ponen a atracar y viene la persecución y tal y cual, que hubiera un momento que fuera casi irrespirable. O sea, que el espectador viviera con gafitas, ¿no? Todo ese, claro, que se mete en este berenjenal y que hubiera un momento ya que fuera casi irrespirable, ¿no? Y creo que lo hemos logrado.
Sí. Dani, Marcos, muchísimas gracias por Las Leyes de la Frontera. Felicidades.
Gracias a ti.
Gracias.
Ai, que bé que el Daniel Monzón ho ha aconseguit, realment, sí. Realment, vaja...
Sentir riure al Dani és un dels plaers.
I l'Edmond Roc, que és productor, i que diu que ell és de Girona i que, evidentment, també va viure aquesta part de no poder arribar mai al barri xinès i que volia fer aquesta pel·lícula.
Nois, que nos vamos, que tenim que fer molt més Sitges i tornar la setmana que ve amb vosaltres aquest divendres pròxim. Però ràpid, Fausto, la pel·lícula que esperes amb més ànsia?
Jo espero amb molta ànsia Veneciafrènia de l'Ales de la Iglesia, perquè vull divertir. I vull que estigui l'auditori.
Alfons? Mira, seré un tòpic bàsic, però vull que Michael Myers segueixi acribillant a la gent a ganivetades.
I jo em quedo amb la cluenda de Green Knight, la pel·lícula del David Lowery, amb sobre Dev Patel, però què hi farem? Ningú no és perfecte. Bé, doncs, moltíssimes gràcies, Ricard, Sílvia, amigues i amics, Fausto, l'Alfons i jo ens anarem a veure cinema a tope. I vosaltres, el que més ganes teníeu d'escoltar Franz Waxman i les bandes sonores fantàstiques de l'audiovisual d'avui. El senyor que va fer la música d'aquest programa, és a dir, de la pel·lícula La Finestra Indiscreta.
Esperemos a que oscurezca un poco más y yo iré a desenterrarlo.
¿Qué irás? No desenterrarás nada. ¿Quieres que te retuerzan el pescuezo? No. No llamaré a Doyle hasta que tengamos el cadáver de la señora Thorwa. Hay que buscar la forma de entrar en ese apartamento.